facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de matinada d'avui, 31 de març. Els plàstics d'un sol ús prohibits a partir del 2021. El ple del Parlament va aprovar dimecres l'acord assolit amb el Consell de la Unió Europea per 560 vots a favor, 35 en contra i 28 abstencions. El plàstic d'un sol ús, com plats, coberts, palletes i bastonets per les orelles, estaran prohibits a la Unió Europea a partir del 2021. L'objectiu de recollida del 90% de les ampolles de plàstic en el 2029. Una aplicació més estricta del principi «qui contamina, paga». Els productes que hauran de desaparèixer el 2021 són els coberts de plàstic d'un sol ús, com són les culleres, forquilles, ganivets i escuradents, plats de plàstic també d'un sol ús, les palletes, els bastonets de cotó per les orelles fabricats en plàstic, els palets de plàstic per sostenir globus i contenidors alimentaris i tasses de poliestirè. Aquesta nit del programa començarem amb els consells de podologia de la mà de Pilar Mocé. Us recomanarem el llibre Vintage de Grégoire Herbier. Ens acompanyarà en Pau Calderón, impulsor i fundador de la plataforma S'Inspira. També tindrem la secció de Gràcia de la mà de Jordi Flotats i acabarem amb les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica amb Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Parlem de podologia.
I ja han passat 15 dies i tornem a tenir la companyia de la nostra podòloga Maria Pilar Mocé. Benvinguda novament.
Pues sí, pues és veritat que passen els dies molt ràpid, eh? 15 dies, uf, és massa, eh? Els mesos i tot, la vida passa molt de pressa.
Això és bufar i fer ampolles.
Sí,
ràpid,
sí, però no sempre que ens interessa passa de pressa, precisament. A vegades és lenta, oi?
Costa més.
Sí, però bueno, sí, sí, és així. No, no la podem frenar, lo ràpid o lo lent.
El pas del temps és així,
és així
i hem d'aprofitar cada minut.
S'ha d'acceptar això mateix i s'ha de mirar la vida amb bona cara i anar fent, no?
Evidentment, avui la nostra podòloga ens parlarà de dos temes importants. La suor, perquè d'aquí res ja començarem...
Ja començarem a suar.
Començarem a patir força calor, força sí. calor, i, evidentment, la pell dels sí. nostres peus.
Sí. Bueno, doncs, verdaderament, els peus, ja la majoria, ja ho sabem, que com que estan tan lluny dels ulls, ens els mirem poc, però també tenen una patologia que, si no es cuida, pot donar problemes, eh? Aleshores, ara, que no fa ni fred ni calor, però els peus van enxubats a dintre de calçat d'hivern, ja aviat començaran a sonar, saps? Aviat se sentiran. Se sentirà aquesta oloreta que les mares diu: quina pudor entrar a l'habitació del meu fill, o dels meus fills, no? Perquè a vegades són diversos. És que fa una pudor horrible. Bueno, doncs això és precisament per un excés de sudoració, vale? La suor és normal, és una funció normal de la pell, perquè per la suor s'eliminen toxines, inclús per la suor dels peus, clar. Aleshores, la suor és aigua que anem perdent del cos, però que ens purifica la pell, també. Aleshores, moltes vegades la suor excessiva és per problemes de malalties, per problemes de tiroides o del sistema nerviós o en persones diabètiques, o malalties internes, no? Pensem que tenim 250.000 glàndules sudorèpares, vol dir, però al peus, només, o sigui, foradets, perquè ho entengui els nostres oïdors. Tenim foradets als peus, uns 250.000 a cada peu.
Déu-n'hi-do!
Si d'aquí recollim l'aigua que va caient durant tot el dia, es pot recollir fins a una tasseta de cafè. El que passa que, clar, portem les mitjons i portem les sabates que ens ho absorbeix. I quan ens descalcem, sí que hi ha persones que verdaderament els hi queden els peus molls quan es treuen el calçat. Jo ho he vist, això, a la consulta, no? I això els hi crea a moltes persones un malestar personal, no? O sigui, el descalçar-se davant d'altres persones, a l'haver doncs, de vindre al podòleg, a l'anar a una piscina, a dutxar-se i tot això, i tindre la sensació de que porten el peu moll, és una sensació molt desagradable per a les persones, que inclús hi ha persones que els hi passa a les mans. Més aviat la dels mans és una sudoració de tipus més aviat nerviosa, però és molt desagradable tindre la sensació de que tens els peus molls. Però, clar, això què passa? Que ens pot derivar problemes, perquè parlem d'uns petits forats que hi ha a la pell i que si queden oberts per l'excés de sudoració, per allà podem tindre infeccions de pell. La infecció més freqüent és els fongs, que els fongs es fan precisament en llocs d'humitats i en llocs d'escalfor. Si el peu està humit per la sudoració i, a més, està calent, doncs perquè portem les sabates tancades sempre, i un incís, s'haurien de portar almenys tindre dos parells de sabates o de calçat. Jo ja sabata a la gent, i més els joves, no en porten gaires, doncs tindre almenys dos parells de calçat útil per passar un dia a posar-se una i el dia següent deixar-la descansar, que s'assequi. I a més, amb aquest calçat que s'han tret aquestes esportives, posar-li un producte que tregui l'excés de la sudoració i que tracti i la sanegi aquesta sabata i la deixi 24 hores sense posar-se-la. Per tant, és un mal costum portar el mateix calçat tota la setmana, i dissabte i diumenge, no? Perquè, verdaderament, si els agrada el calçat que porten, la gent jove no se la treuen fins que es trenquen, no? Això és un error, perquè la sudoració va quedant empapada amb aquest calçat. Aleshores, la suor excessiva dona una fredor, perquè s'ha d'evaporar aquesta aigua, no? I fa sensació de fredor. Té una sensació molt desagradable. A més, disminueix la circulació sanguínea precisament per aquest fred que tenen, perquè no arriba bé la sang al peu per l'excés d'aigua, perd calories aquest peu, no? I quan practiquen esport, per exemple, doncs el calçat queda moll, però molt moll, no? Això ens pot provocar també rossadures i ampolles per culpa d'aquest excés d'humitat. Inclús hi ha gent que quan es descalça tenen els peus dels dits blancs, del tot, com si no els hi hagués arribat la sang a les dits dels peus. Clar, tot això, quan la gent és jove, doncs és un trastorn mínim, no? Però, clar, s'ha de tindre en compte i evitar-ho, perquè a mesura que la gent ens fem grans, si són problemes que van seguint, doncs poden provocar altres temes. Llavors, clar, no s'ha d'eliminar del tot la suor, perquè estem parlant de que la suor elimina toxines del cos. Aleshores, clar, si es tanqués aquests poros, les toxines, la congestió de la pell i trastorn es quedaria interior i seria perillós també, però s'ha de modificar. Llavors, per modificar aquest tipus de sudoració excessiva, què s'ha de fer? Doncs mira, mitjons que transpirin, sobretot, i les mitges de la senyora és un perill, perquè la mitja no sempre transpira, però a ser possible, com que també les senyores avui en dia portem doncs, uns calçats més esportius, més còmodes, molt pantalón, doncs es pot portar un mitjó que també sigui transpirable, ¿vale? Sobretot que transpiri, precisament perquè no quedi l'aigua de la sudoració sempre al peu, sinó que pugui sortir de la pell. Després, hi ha unes fibres que no són a vegades fàcils de trobar, però que cases esportives en tenen, que són mitjons antibacterians que són de bambú. Estan fetes de fibra de bambú. La fibra de bambú manté la pell sequeta i, a més, lògicament no permet mala olor. Això s'ha de buscar, perquè són marques bones. Mentre siguin transpirables, que respirin, inclús algunes porten fibres de plata, que la plata també és un antibacteriano. O sigui, no és allò de dir, compro 3x1 i és igual, mentre sigui barat o el mitjó. A veure, s'ha de procurar la salut dels peus. Aleshores, si el mitjó és tan barat que ens fa suar més, o el calçat, que avui en dia hi ha molt calçat sintètic, doncs almenys el que ens toca la pell ha de ser el més fibra natural possible, perquè és que si no ens trobarem en que ens augmentarà la sudoració. Abans es deia molt mitjons de cotó. Sí, el mitjó de cotó absorbeix la suor, però l'ideal és, quan s'acaba de fer l'exercici i el mitjó està mullat, és treure-ho i posar un mitjó sec, cosa que la gent no fa. Aleshores, aquell mitjó que portaran els nanos tot el dia mullat per la sudoració, macerarà la pell i deixarà una pell molt sensible. Per tant, és millor el mitjó de cotó treure-ho quan ja està mullat, no? Llavors s'han d'utilitzar pólvoros, sprays. Normalment s'acostuma a fer els polvos i els esprais, per què? Pues perquè sequen més, que porten substàncies que són desinfectants de la pell i, a més, que eliminen la sudoració. Després hi ha una afectació a la pell del peu, sobretot a la planta, a davant, on trepitgem més fort, que fa pudor de formatge de gruyère. Sí, i aquest és un trastorn que deixa la pell amb petits foradets, forats com de formatge, verdaderament, ni sangren ni res, no? Però són tota l'avantpeu, la molla del peu, per l'excés de sudoració, i això no són fongs, són bactèries. És un altre tipus d'infecció, però que ho provoca la sudoració, però fa una pudor impressionant. Llavors, clar, aquí s'ha de tractar amb pomades antibiòtiques perquè curi la infecció de la pell, i també continuar amb aquests esprais i amb aquests productes antisuor, perquè és que si no, no se'n va. I verdaderament, és molt curiós de veure un peu d'aquesta forma, perquè pot agafar tota la planta del peu, però comença sempre per la zona on trepitgem més fort, que és la de davant, al costat dels dits, no? Per tant, hi ha inclús a vegades cirurgies per eliminar ganglis sebàceos, però clar, això és molt desagradable, perquè arribar a una cirurgia per treure'l de suor, jo crec que hauríem de començar per lo més senzill, no? L'edat que se sua més és sempre durant la pubertat i des dels 6 o 8 anys. Abans el nen tampoc sua tant, perquè les mamàs tenen més cura, mitjonets de cotó, saps? Però, clar, quan el nano ja es va fent gran, què passa? Doncs aquest mitjó perquè està de moda, aquest mitjó perquè porta ninots, l'altre perquè és tal marca, no? I no sabem la composició, però, clar, ha de ser precisament que transpiri, sempre s'ha de demanar mitjó que transpiri, perquè és que si no el problema és després la pudor o la possible infecció. Pensem que una infecció per fongs és molt difícil de tractar si es va deixant, i és el més freqüent agafar els peus, perquè quan aquesta pell està oberta, està desprotegida perquè estan els poros oberts, i la gent jove, sobretot, que va tant a llocs públics, aleshores què passa? Doncs que allà, precisament, al trepitjar a llocs on hi ha altres persones que poden tindre infecció, doncs agafen fongs o agafen inclús berrugues. Aleshores, hem de tindre molta cura, i a casa, els peus, l'ideal és, quan arriba la gent a casa, és caminar descalços, descalços, que el peu s'embruti, s'embruti del terra, rentar-ho amb aigua tirant a freda, val? I després, ben sec, sobretot, els espais interdigitals, perquè els espais entremig de dits sempre queden humits. Doncs també és importantíssim aixugar-los i després aplicar els productes especials per a la sudoració dels peus. Vale? Canviar-se de calçat, és que és el que estic dient, cada dia, avui uns i demà uns altres, per donar la sensació de salut als peus i al calçat, no?
Doncs aquests són els consells d'avui, parlar de la suor, perquè ja ens hem preparant de cara a l'estiu. Pilar, hem de recordar on trobem a Podovall.
Podovall, de Vallirana, està al passatge Bon Retir, número 2, local 5. S'ha de demanar hora, i el 93-683-5821.
Doncs moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí a 15 dies.
Això mateix, encantada. Gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I tot seguit us recomanem el llibre Vintage de Grégoire Herbier, un thriller fascinant sobre guitarres mítiques, artistes llegendaris i llocs emblemàtics del rock i el blues. Un autèntic bestseller a França i Alemanya, una novel·la negra i musical. Un jove músic a la recerca de la mítica modern de Gibson, el sang grial de les guitarres vintage, descobreix el passat misteriós d'un dels pioners maleïts del rock and roll. Tomàs Dupré, guitarrista i periodista freelance, es veu immers en una palpitant investigació que el portarà a un curiós viatge al voltant del món a la recerca d'una fabulosa guitarra dels anys 50. Dels carrers de París a les ribes del llac Ness, de Sydney a la ruta del blues, un road trip palpitant i ple d'humor que a través d'assassinat i persecucions es remunta als orígens culturals, artístics i tècnics del rock. Una emocionant novel·la a la recerca de la mítica guitarra modern de Gibson que hipnotitza el lector. Vintage de Grégoire Herbier. Són 304 pàgines de Redbook Ediciones i un preu de venda al públic de 18,90 €.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nusàs.
Coneguem. I nosaltres continuem a De Matinada. El passat cap de setmana es va celebrar el Saló d'Ensenyament a Barcelona, on es va presentar una completa oferta d'estudis de batxillerat, universitaris i també altres estudis superiors, de formació professional i idiomes. I per aquest motiu, i aprofitant la vinentesa, parlem d'uns estudis que s'han dut a terme des de S'Inspira. Hi ha amb nosaltres el senyor Pau Calderón. Per exemple, 7 de cada 10 alumnes de secundària demanen més ajuda per decidir els seus estudis. Amb nosaltres, com hem dit al principi, el senyor Pau Calderón, impulsor i fundador de la plataforma S'Inspira. Benvingut al programa.
Moltes gràcies, bona nit.
Molt bona nit, és un plaer. I primer de tot, ja que hem donat doncs, 7 de cada 10 alumnes de secundària demanen ajuda per decidir, parlem d'aquest estudi realitzat. Quines són les conclusions a què vau arribar o que heu arribat?
Bueno, bàsicament, la principal conclusió és aquesta que comentaves, no? que realment quan preguntes als alumnes de secundària a partir de 15 anys, no? De tercer, quart d'ESO fins a segon de batxillerat, inclús també els que estan en cicles formatius, bueno, el primer que notem és molta passió per les decisions que han de prendre, però des d'un punt de vista quantitatiu el que més ens va sorprendre és que estan força preocupats amb la decisió i amb ells, la seva família. De fet, crec que al voltant del 75%, doncs això, 3 de cada 4 alumnes i les seves famílies al darrere estan força preocupats amb aquesta decisió, cosa que és bastant lògica, no? De fet, és la primera gran cruïlla a la que s'han d'enfrontar, per una banda, els alumnes i al darrere, doncs, els oferts pares i mares, no? Que els hem d'acompanyar i intentar que... Bueno, que l'encertin, no? I aquest concepte d'encert és bastant relatiu, no? I després el tema que també, sincerament, ens va sorprendre i també ens va animar i esperonar a tirar endavant un projecte com S'Inspira és que són, bueno, primer són bastant crítics, no? En el sentit de que demanarien més ajuda, és a dir, quan es valora doncs, l'ajuda rebuda tant a nivell doncs, des dels propis centres, des dels propis instituts, doncs diuen, ostres, voldrien que ens ajudessin més. I, de fet, a l'altra banda, trobem, tot i que no tenim un estudi a nivell quantitatiu, trobem la mateixa sensació dels centres, els orientadors, els responsables, també voldrien ajudar més. I moltes vegades és la manca de recursos i la forma com està una mica dissenyat tot el sistema que no els hi permet ajudar més i no permet acompanyar els joves d'una manera doncs potser més individualitzada, doncs això, amb més recursos, amb més eines, no? Però bàsicament el que més ens va sorprendre és això, no? És aquest 7 de cada 10 que diuen, ep, volem més ajuda. Estem disposats a acceptar més ajuda, però doneu-nos més, no? I en aquest sentit, doncs és on, o en aquest context és on neix S'Inspira, no? I de fet, és la força impulsora de S'Inspira, bàsicament.
I el lema, suposo que deu ser decidir millor que estudiar.
Doncs efectivament, no? És una expressió que, bueno, que una mica sintetitza força bé la que és la nostra, diguéssim, missió, no? I és que puguem, amb la nostra, lògicament, limitació i amb tota la humilitat també, si m'ho permeteu, doncs ajudar a que els joves, els alumnes de secundària, puguin acabar trobant allò que connecta millor amb ells mateixos, no? Perquè nosaltres, juntament amb aquest estudi, amb totes les entrevistes que hem fet amb els testimonis, el que nosaltres anomenem els inspiradors i inspiradores, és una de les coses que més insisteixen, no? És, ostres, heu de trobar allò que realment us agradi, que us apassioni, no? I de fet, ara me'n recordava arrel d'aquestes paraules el professor Eduard Ponset, no? En un dels seus famosos programes de redes, no? Deia, no? Arrel d'aquesta qüestió, deia, diu, quan els joves s'acosten a mi i em pregunten, escolta, quin és el secret de la felicitat? Com haig de fer per ser feliços? Diu, no ho dubto ni un moment. Heu de trobar allò que us faci vibrar, allò que us apassioni, i després arribar a dominar-ho, que vol dir, lògicament, doncs, seguir uns estudis adequats i fer un esforç adequat. Però jo crec que aquests components, tot i que poden tenir algun matís, que segurament doncs, professionals molt més experts que jo mateix doncs, podrien donar, és bàsicament el que, primer, com a fundadors o com a impulsors de S'Inspira, doncs, ens guia, i després, sense cap mena de dubte, com a pare, no?
Evidentment que sí. Quan es va posar en marxa l'estudi de S'Inspira?
Doncs fa aproximadament un any i mig. És un estudi que de fet va néixer una mica per casualitat, en el sentit de dir, bueno, doncs volíem avaluar realment aquest nivell una mica de desencís o poder avaluar també des del punt de vista dels alumnes, perquè és cert que hi ha molts estudis al voltant de la part doncs, metodològica o des del punt de vista doncs, com s'aborda les escoles, però nosaltres volíem sentir els alumnes de secundària. Teníem més o menys gent a prop nostra doncs, que ens deia doncs, que efectivament hi havia mancances en aquest sentit i que doncs que podíem fer alguna cosa. I és un estudi doncs, que bueno, va anar creixent, ens vam veure també desbordats per les ganes que tenien els joves de participar, que també és una de les conclusions que no surt, diguéssim, publicada, perquè no és significativa, però que a nosaltres ens va sorprendre molt. De fet, una part de l'estudi són estudis que són quantitatius, que es fan d'una manera telemàtica, a nivell online, però en aquest cas vam insistir molt que els joves poguessin expressar, poguessin escriure. Ja sabeu que escriure no sempre els hi resulta molt fàcil, no? Vull dir, en el món del WhatsApp i de les xarxes socials, doncs més aviat són breus. Doncs aquí ens escrivien unes parrafades impressionants. En quin sentit? Doncs en el sentit de dir, ostres, mira, ens agradaria doncs això, que poguéssim tenir accés a aquestes coses, a aquestes altres, ens donaran moltíssimes idees, però totes convergien en una, i és volem sentir el que ens expliquen gent que hi ha passat per aquesta situació, gent que està a prop nostra, però que ens porta una certa avantatge, i té tota la lògica del món. Al final, nosaltres mateixos, quan ens enfrontem una situació que és nova per nosaltres, que és rellevant, que, ostres, que ens angoixa, què fem? Mirem al nostre voltant i diem, ostres, conec a fulanita que ha passat per això, vaig a preguntar-li. Què passa moltes vegades? Que no tenim aquesta opció. No sempre coneixem algú que està estudiant allò que més o menys ens pot interessar, allò que ens pot fer clic amb el que puguem connectar. S'Inspira, precisament, intenta, omplir aquest buit, no?
Doncs ara, ja que ens estàs nombrant tant S'Inspira, hauríem de saber una mica més de la plataforma. Quan va néixer?
Doncs va néixer, de fet va néixer també pràcticament fa un any, el que passa que no l'hem obert, diguéssim, no l'hem presentat fins ara mateix. Justament coincidint, com deies abans, amb el Saló de l'Ensenyament, tot i que nosaltres no hi hem pogut estar presents perquè és una iniciativa que lògicament té recursos limitats, però és ara que ja hem començat fa 2 mesos a presentar-ho a escoles, a instituts, a donar l'opció doncs, que ho puguin provar, que s'hi puguin subscriure, perquè bàsicament aquesta és la manera que té de funcionar S'Inspira, i és que les escoles, els instituts, aquelles entitats que així ho volen, doncs es poden subscriure.
L'objectiu de S'Inspira?
L'objectiu de S'Inspira és el que deies tu mateix al principi, és ajudar a decidir millor què estudiar després de l'ESO i el batxillerat, i sense deixar de banda també tot el que són els cicles professionalitzadors, no?
La forma de treballar de S'Inspira complementa el treball de les escoles?
Sens dubte. L'objectiu de S'Inspira és, primer, i lògicament, ser útils als alumnes de secundària i batxillerat, això en primer lloc, i per extensió a les famílies, però també ser útils a tots els professionals que des dels centres educatius estan fent una tasca immensa per acompanyar aquests joves i guiar-los el millor que poden, no? I, de fet, quan sents un dels nostres testimonis, els nostres inspiradors, que ha tingut una molt bona experiència amb els seus orientadors, amb un mestre que realment li va fer obrir els ulls sobre una matèria que se li donava molt bé, jo crec que aquí hi ha una mica la clau de l'èxit pel nostre jovent.
Què és el que ofereix S'Inspira?
S'Inspira, ara mateix, estem al voltant del més del centenar de testimonis d'inspiradors de diferents àmbits educatius, és a dir, de diferents branques del coneixement, de les arts i les humanitats, de les ciències de la salut, de l'enginyeria, de l'arquitectura, i després també, molt important, també la presència d'estudiants de cicles formatius de grau superior, sobretot. Els nostres inspiradors és, o bé estan als últims cursos o l'últim curs de tots aquests estudis, o bé són acabats de graduar. I això és molt important perquè estem buscant la màxima proximitat generacional, és a dir, estem buscant els quasi iguals, perquè els joves connecten molt millor quan els hi parla el germà gran, que no pas quan els hi parla el tiet o inclús el pare, i em poso jo en aquest sac també. I és així, és lògic. I el que volem, bàsicament, és que ens escoltin, que ens vegin, que ens escoltin tot allò, no el que tenim a dir nosaltres, sinó el que tenen a dir els inspiradors. Els inspiradors estan recollits en vídeos que són de durada variable, però que el que és molt important és que tots aquests vídeos estan estructurats de la mateixa manera. Comencem parlant, fan una presentació dels estudis, però sempre des del seu punt de vista, expliquen doncs, de què van aquests estudis, en què consisteixen, però després entrem en una part que els interessa moltíssim i és com van prendre ells la decisió, com estaven ells quan estaven a l'institut. Perquè estem buscant constantment un efecte mirall, un efecte d'identificació que pugui fer sorgir en l'alumne de secundària l'expressió de dir, ostres, jo estic igual, caram, vaig a escoltar-lo, no? I a partir d'aquí anem passant per diferents continguts, no? Anem passant per allò que els agrada més, però també per allò que no els agrada i que normalment no es diu, però que també té una força molt important de situar-se molt bé en aquells estudis. Després, una cosa que també és molt interessant és, bueno, per qui creuen que són aquells estudis? No? El que nosaltres diem, has de fer aquests estudis? Sí que, si t'agrada això, si t'agrada l'altre, si ets d'una determinada manera. Bueno, en fi, intentem tota l'estona, durant tot el recorregut dels vídeos, que l'alumne de secundària pugui anar agafant uns determinats aprenentatges i, sobretot, pugui anar sentint a dintre seu si allò connecta amb ell, amb ella, o no. I a partir d'aquí doncs, va acumulant, diguéssim, aquesta experiència també.
O sigui, també saber quines són les sortides d'aquells estudis que pugui decidir i que vol fer, no?
Efectivament. Hi ha una part molt important quan els nostres inspiradors, les nostres inspiradores, parlen de sortides professionals, però després, a més, ells ho enllacen amb el seu propi somni. Clar, són gent que estan al final de l'itinerari i parlen de... Doncs, a què aspirarien ells, o quin somni tenen, o quin objectiu, i això també té una gran força, bueno, si m'ho permeteu, inspiradora, no? Perquè quan algú, per exemple, recordo el cas, i ell ho deia amb la boca petita i amb molta humilitat, no? Un noi que estava estudiant enginyeria vinculada amb sistemes aeroespacials, i deia, ostres, que a mi m'agradaria acabar treballant amb el disseny de motors per portar, no? De motors de coets per anar a Mart. Clar, clar, a mi, lògicament, no se m'hauria acudit a la vida, bàsicament perquè sóc de lletres, no? Però clar, això té una força per a algú que estigui en aquest àmbit, que dius, ah, però és que puc tenir aquest somni. Clar que pots tenir aquest somni. I és un somni que, aleshores, et pot impulsar a prendre decisions diferents de les que potser tenies previstes prendre inicialment. I aquesta part és, bueno, és una part que a nosaltres ens encanta.
Bé, què els hi diries als pares i a les mares?
Bueno, paciència. Jo crec que també, com diu la nostra assessora, no? La Maria Jesús Comelles, no? Que és una gran experta i professora en temes d'orientació de la Universitat Autònoma de Barcelona, és tranquils, no? Keep calm, no? Que diuen ara. No s'ha de dramatitzar, s'ha també de relativitzar i sobretot acompanyar-los, no? Acompanyar-los als nostres fills i filles que puguin, i confiar en ells, no? Que puguin prendre una decisió adequada. Això sí, s'ha de buscar i s'ha de confiar també en la gent que tens al voltant.
I en els joves?
En els joves, també. Repeteixo el que diuen els nostres inspiradors, tranquils, i intenteu, sobretot, veure amb què connecteu. També deia un dels nostres inspiradors, és que saben moltes coses, aquests inspiradors, a mi em sorprenen cada dia, deia una cosa que a mi em va quedar gravada, diu, mira, la vida et va donant petites pistes que a vegades passen desapercebudes però que poden amagar el teu itinerari de futur. Pareu i atenció, senzillament. Escoltant tots aquests testimonis, el que volem precisament és que aquest concentrat d'estímuls puguin connectar, algun d'ells puguin connectar amb vosaltres. Escolteu-los atentament.
Et vull posar en un compromís. L'adult també pot somiar?
L'adult ha de somiar. Ha de somiar, perquè l'aprenentatge no acaba mai. De fet, s'inspira, si em permets que comparteixi el somni que tenim nosaltres, em s'inspira, el somni acaba de començar. S'inspira, té la vocació d'acompanyar els que ara són joves, però que un dia poden ser professionals i que tenen altres cruïlles per endavant. Per tant, com a adults, hem de seguir somiant constantment.
Com podem contactar amb S'Inspira?
Doncs és prou fàcil, s'inspira.com, que és la nostra adreça web. Hi ha un apartat de centres educatius, o hi ha un apartat de contacte. Aquí trobaran tota la informació per posar-vos en contacte amb nosaltres.
Doncs hem parlat amb Pau Calderón, de la plataforma S'Inspira. Et donem les gràcies, gràcies per venir fins aquí, gràcies per inspirar a tots els joves i els adults.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
Tot un plaer, molt bona nit.
Bona nit.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada. Gràcia.
I avui, com pertoca, aquí de matinada estem a final de mes i, per tant, tenim la secció de Gràcia, com sempre, de la mà d'en Jordi Flotats. Molt bona nit i benvingut.
Moltes gràcies, Esther. Bona matinada. I estem en el primer espai de la primavera.
Doncs sí, tens tota la raó del món.
Tota la raó. Les flors estan ben florides, els arbres amb forces fulles i també amb bona temperatura i bon temps.
Com ha de ser, eh? Així us m'agrada molt, però nosaltres ens hem de dedicar a parlar avui d'aquesta secció de Gràcia. De què parlarem avui?
Sí, en parlarem, mira, del santuari de Sant Josep de la Muntanya.
I això per què?
Mira, aprofitant que el dimarts de la setmana passada va ser Sant Josep, doncs aprofitem en parlant d'aquest santuari que està forma part de la cultura i de la religió de Gràcia.
Doncs concretem, on el tenim situat?
Sí, el tenim situat a la illa del districte de Gràcia, diguéssim, al barri de la Salut, entre els carrers de Sant Cugat del Vallès, Maignom, i les avingudes Coll del Portell i Sant Josep de la Muntanya. Per sobre, per estar més ben situats, de la Travessera de Dalt.
Molt bé, doncs cal que ens facis una miqueta d'història.
Sí, el santuari va ser construït pel arquitecte francès Berenguer i Mestres, col·laborador habitual d'en Gaudí. En no comptar amb el títol oficial d'arquitecte, els projectes d'aquest autor eren signats per un altre professional, en aquest cas per Miquel Pasqual Tintorer, amic seu i arquitecte municipal de Gràcia en aquella data. Antoni Barba va ser el mestre d'obra. Si vols, començarem des de quan va ser construït, i llavors tenim una sèrie de dades fins a ara de lo que ha sigut el santuari de Sant Josep de la Muntanya.
Doncs endavant.
Pues mira, l'obra es va començar el 14 d'agost del 1895, en què es va posar la primera pedra de construcció, i el 20 d'abril del 1902, data de la seva inauguració. El 1903 es fundà la Pla Unió de Sant Josep i una revista per a propagar la devoció al santuari. Cal dir que aquest santuari va ser en el primer del món dedicat a Sant Josep.
Un dato curiós.
Curiós i històric. Sí. Els anys següents esdevingué molt popular entre els barcelonins que escrivien cartes al sant demanant-li favors, que eren cremades en profecció mensual. L'any 1908, el rei Alfons XIII va otorgar el títol de Real al santuari, i el 12 d'octubre de 1910 es va clausurar el Magne Congrés Josepí Hispanoamericà organitzat pel pare Ignasi Verdós. Cal dir que encara hi ha gent que fan vots prometences per si tenen alguna malaltia es puguin curar, i després això, aquestes peticions es cremen. L'encàrrec va ser de la Congregació de les Mares dels Desemparats, que adquireixen uns terrenys a la muntanya Pelada de Barcelona per fer-hi un santuari i asil per nenes orfes. Després de la inauguració del 1902, les obres es continuaren amb lentitud fins allà, més enllà de la mort de l'arquitecte Berenguer, el 1914. L'any 1921 es feu la coronació canònica de la imatge de Sant Josep, que és venerada en aquella època. En 1934, la congregació va canviar de nom original de Mares dels Desemparats per la Congregació de Mares dels Desemparats i Sant Josep de la Muntanya. En 1961 es va iniciar la construcció de la nova capella de Sant Josep a l'Esplanada, al peu de la doble escala, obra que es va acabar el març de 1972. Berenguer també va ser l'encarregat de la decoració interior, altars, púlpits, confessionaris, etc., si bé van ser reconstruïts després de la Guerra Civil, quan van ser destruïts. Resten encara importants mostres de ceràmica, d'aurriols, amb elements florals de diversos punts de l'edifici, com ara el vestíbul. Com deia, doncs, hem volgut parlar de Sant Josep, perquè el dia de Sant Josep, la diada d'aquest sant, a l'Esplanada, que és molt gran, molt vistosa, se celebra l'ofici de l'Eucaristia, que va ser oficiada enguany pel bisbe auxiliar de Barcelona. I a la tarda, un altar religiós. Hi ha una professora que surt de l'església de Sant Josep, baixa per les escales fins a l'Esplanada, baixa fins uns jardins que hi ha, on hi ha la masia de Can Tusquets, torna a pujar i llavors torna a haver-hi una eucaristia sobre les 7:30 del vespre.
I ens podria fer una petita descripció del que és Sant Joan de la Muntanya? De Sant Josep, perdó.
I tant. El santuari està format per un conjunt d'edificacions, unificat per la utilització el seu parament de maçoneria, excepte els emmarcaments de les obertures i les cantoneres, realitzades amb pedra tallada. Es defineixen tres cossos: el convent asil, la església al centre i la casa de les novícies. Els tres adjacents entre ells es presenten com un conjunt aïllat amb la façana principal orientada al migdia. És en aquesta façana on es localitzen els tres portals independents d'accés que donen a una plataforma elevada a la que accedeix des d'una esplanada congregacional amb una escala doble. Cal dir que també Sant Josep de la Muntanya és un centre de culte i pelegrinatge. Per això és el que abans he dit, de que hi ha persones que fan la peregrinació, fan el seu vot, si tenen alguna enfermetat, per veure si el sant els escolta i els cura alguna enfermetat que tenen. També acull l'obra social iniciada per la Beata Petra de Sant Josep. Actualment és un centre d'acollida de menors amb risc d'exclusió social. És una obra protegida com a bé cultural d'interès local.
Bé, doncs fins aquí hem conegut una miqueta més el santuari de Sant Josep de la Muntanya.
Sí, si cal dir una coseta més, ara que s'aproxima el Diumenge de Rams, és un bon lloc per fer la benedicció, perquè és un lloc molt ampli, sense problemes de circulació i d'espai, i ja és un lloc molt social i religiós.
Doncs ja queden pocs dies, ja queden pocs dies. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per aportar-nos aquest granet de sorra i explicar-nos més coses, com sempre, noves de Gràcia.
Fins al mes que ve, que ja buscarem un altre tema d'interès de Gràcia.
Ben segur que sí. Molt bona matinada.
Bona nit.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia Dolga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem abans de tot la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortegem un obsequi nou vell. Recordem la pregunta. Durant el rodatge de Never Say Never Again en Sean Connery necessitava entrenament. Qui el va entrenar? Doncs les vostres respostes les podeu donar al 902 020 412 de matinada@radioestel.cat o també per Facebook o Twitter, i guanyareu un obsequi nou vell. Recordem la pregunta de la setmana anterior? El rugit del tiranosaure Rex a Jurassic Park, una pel·lícula del 1993, es va produir amb una combinació de sons, i us preguntàvem saber quins eren aquests sons. Doncs els sons en què van fer aquest rugit era del tigre, del caiman i un nadó d'elefant. I la persona guanyadora és el senyor Carles Togués. Ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir l'obsequi aquí, a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit hem escollit un parell de pel·lícules que s'han estrenat aquest cap de setmana. Comencem per ¿Qué te juegas?, protagonitzada per Letizia Dolera, Javier Rey i Amaya Salamanca. És una comèdia moderna d'amor i luxe on ningú és el que sembla. I és, a més, l'òpera prima d'Inés de León. I l'altra estrena d'aquest cap de setmana, Boy, és una cinta dirigida pel debutant Jorge M. Fontana i Bernat Quintana i Miranda Gas protagonitzen la pel·lícula. I el Guincho compon la música a ser la primera banda sonora de la seva carrera. En Boy és un jove que s'inicia com a conductor privat. Mentre espera la decisió de la seva xicota, acompanya els seus primers clients, en Michael i Gordon, dos empresaris asiàtics que han vingut a Barcelona amb l'objectiu de tancar en menys de 4 hores un acord de gran importància.
Hermanos, os presento a mi compadre Boy con cariño, ¿eh?
Recuerda que no estás conduciendo el submarino amarillo, ¿eh? Es tan importante ser puntual.
Boy. Yes, Michael.
Where are you?
Do you see me?
Y lavar el coche cada día, ¿de acuerdo?
Sí, jefe, no se preocupe.
Y discreción. Eres un chico listo.
From now on, follow our instructions.
Get in.
You have 24 hours left, Boy. We can trust you, right? Boy, we can trust you, right?
Yes.
Well, have you seen a man lose everything? His job. His respect. Disappoint his family and feels like he has no hope.
There are many paths to an ending.
Ahora alzaré la vista. Ahí estarás tú.
Claudia, perdona.
Wait.
No
and watch.
Joder.
Just wait and watch.
Ets un merda, Boy.
Déjala, tranquilo, tranquilo. No te pongas nervioso, joven. Déjala marchar y tranquilidad. No te pongas nervioso, joven. Tranquilo, ya pasó todo.
Hay algo que no está bien, Mau.
Ya crees que todo gira a tu alrededor. Y eso no te hace fuerte. Lo que te hace fuerte es confiar. Las mejores cosas de la vida no se planifican. A mí me gusta llamarlo el touché universal.
No me he encontrado un trabajo de chofer.
Our love is young.
I feel like late to both places.
Boy? ¿Te llamas Boy?
Before it flies away, don't let it go.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
In the heat of the night.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica, en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis.